5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, amb l'equip tècnic que porta tot aquest fil, tot aquest conjunt de fils, de micros, de totes aquestes coses, encapçalat pel Toni Olivella, però avui en mans del Marc Pujol, i també a la Goretti Martínez, que quan acaba aquesta història, explicar-vos aquestes històries, doncs ella agafa els trossos i els penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè així els pugueu escoltar quan us vinguin bé. Però ja sabeu que sempre comencem amb una cançó. I, per tant, com que aquest programa estem a les acaballes de setembre i començarà el mes d'octubre, doncs hem buscat una cançó que parlés del mes d'octubre i hem trobat una ranxera, digueu-li com vulgueu, de Pedro Infante, que porta per nom l'Una d'octubre, amb la que comencem aquest programa.
Las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas a la luz de su plena juventud. Corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida, tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí.
Dos d'octubre de 1890, el dia que a la ciutat nord-americana de New York neix Julius Henry Marx, més conegut endavant, més endavant, conegut com Groucho Marx. El Julius Henry era el quart dels 6 fills d'una família d'immigrants alemanys que s'havien conegut a Estats Units i que s'havien casat allà, i que estava formada per Minnie Schoenberg, que era una dona molt aficionada a la música, de qui va venir tota la història dels seus fills, i un altre pare, el Samuel Marx, que aquest també era alemany, però no de naixement, perquè ell era originalment francès, havia nascut a l'Alsàcia francesa, però quan aquesta va ser annexionada a l'imperi alemany el 1871, doncs es va convertir de francès a alemany, i en condició d'alemany va emigrar cap als Estats Units, on va conèixer la Minnie, i van tenir, com dèiem, aquests sis fills que, bueno, van constituir els germans Marx. Hi havia el Manfred, que era el més gran, aquest no va intervenir en totes les qüestions artístiques, després venien el Harpo, el Chico, després venia el Julius, o el Groucho, si vulgueu, i va rematava la fila, o rematava la llista, el Seppo, que també va intervenir, i el Gumo, que tampoc va tenir intervencions en totes aquestes coses. Sigui, com dèiem, la mare els va educar en la música, el Groucho li va ensenyar a cantar, el Chico que toqués el piano, a l'Harpo que toqués l'arpa, i la cosa anava fent. El Groucho va debutar, doncs, com a cantant als 15 anys, com a cantant solista, però aviat es va veure que si volien tenir alguna possibilitat d'èxit, havien d'actuar tots els germans junts. I així ho van fer el Vodevil, amb trios i quartets musicals i amb revistes i totes aquestes coses. Mentre el Groucho, que encara no es deia Groucho, es casava. Es va començar a dir Groucho gràcies a les actuacions, perquè va anar forjant un personatge que era un rondineta, i el rondinaire, en anglès és Grouch, doncs ell va dir Groucho, i es va posar, anava inicialment amb un bigoti postís enganxat, però com que se'l deixava per tot arreu, al final va agafar una decisió dràstica i va decidir pintar-se'l en betum. I llavors va anar configurant el personatge amb una manera de caminar tota especial, unes celles molt, molt poblades, unes ulleres de metall i un puro que sempre portava, i a més la seva actitud d'anar sempre buscant una viuda rica, una viuda vella i rica, que el pogués treure de tot això, a les personatges. A l'any 1925, els quatre, en aquell moment, germans Marx, van estrenar, diguem-ne, una comèdia que es deia Coconuts, que va tenir força èxit, va estar en cartell durant 3 anys, del 1925 al 1928, i que, a més, els hi va donar l'oportunitat prèviament de fer una pel·lícula de cine mut. Però aquesta pel·lícula es va perdre, i el que sí van fer és arribar a un acord amb la productora Paramount per traspassar a l'espectacle Coconuts aquest del teatre al cinema. Van filmar la pel·lícula, per tant, l'any 1929, i després, el ritme d'una pel·lícula per any, van fer, amb la Paramount, van fer El conflicto de los Marx, Les plumes de caballo, La sopa de ganso, i això li va permetre, amb el Groucho, recuperar, i amb algun altre germà, recuperar els diners que havien perdut el crac de l'any 29. Acabada aquesta temporada, o aquesta època de la seva vida, el Seppo, el germà més petit, va dir que a ell li agradaven més els negocis i, per tant, va abandonar el grup. I gràcies a Irving Thalberg, un productor que els hi va fer una oferta de treball per la Metro-Goldwyn-Mayer, però a condició de que es domestiquessin una mica, és a dir, que fessin un cert guió, no?, per dir-ho així, van entrar a treballar a la Metro-Goldwyn-Mayer seguint la seva, diguem-ne, la seva sèrie de pel·lícules, a totes aquestes, amb Una noche en la òpera de l'any 35, Un dia en les carreres de l'any 37, L'hotel de los líos el 38, Una tarda en el circo, Los hermanos Marx en el oeste, Tienda de locos, que en principi havia de ser la última pel·lícula que fessin, perquè el contracte així ho deia, però com que el Chico tenia problemes econòmics vinculats amb el joc, doncs els germans van forçar a fer una última pel·lícula, teòricament una última pel·lícula, que era Una noche, o va ser Una noche en Casablanca l'any 1946, per ajudar-lo en totes aquestes, en tots els seus problemes econòmics, i també perquè vam tenir problemes amb la Warner, que havia fet Casablanca amb el Humphrey Bogart i la Ingrid Bergman, però que resulta que van dir que Una noche en Casablanca, doncs, els hi portera competència. Però bé, la cosa no va arribar al riu, i els germans encara van tenir ànims i força per fer una darrera pel·lícula, Amor en conserva, on sortia una Marilyn Monroe molt joveneta. El Groucho, que és el que ens centra en aquesta notícia, diguem-ne, s'havia divorciat l'any 1942, es havia tornat a casar, el 1945 es va tornar a casar amb la ballarina Kate Mervis, i com que la cosa s'havia acabat, els germans van decidir cadascuna pel seu compte, i ell va tenir força èxit perquè va agafar un programa de ràdio, Apuesta su vida, que es va emetre durant 3 anys per tots els Estats Units, i després va passar a la televisió, on s'hi va estar 12 anys. El Groucho, a més, el van anar a buscar per fer un parell més de pel·lícules en solitari, la comèdia Doble dinamita, mite i la comèdia també, una noia a cada port, i bueno, va ser el famós, diguem-ne, que va quedar després de que els germans desapareixessin, del Chico i de l'Arpo, ningú en va parlar més. El 1950 es va tornar a divorciar i es va tornar a casar, el 1954, amb Eden Arford, tenint tres fills. Bueno, ja en tenia dos de la primera esposa, tenint una tercera filla, això, una tercera filla. El gran era un noi, Arthur, que va fer de guionista durant molt de temps. Després venia la Míriam i després venia la Melinda. Bé, doncs van anar, el Groucho va anar vivint, ja retirat completament, fins que el 19 de juliol, d'agost, el 19 d'agost de 1977, va morir a la ciutat de Los Angeles, sent incinerat, i amb la curiosa anècdota de que les seves cendres van ser robades a l'any 1982 i tornades aquella mateixa nit al Mount Sinai Memorial Park. Són les coses que té el ser famós. I com que el Groucho Marx, doncs, va començar com a cantant, i és veritat que en algunes de les pel·lícules dels germans Marx ell canta, hem buscat una cançó, però hem volgut fer extensiu l'homenatge a tota la família, per dir-ho així, els tres o quatre dels germans que actuaven en aquesta pel·lícula, buscant aquella, una potser de les més conegudes que canten els germans Marx, que és Lídia, la noia tatuada, és a dir, Lídia, the Tattooed Lady. Per tant, us deixem ara amb Groucho Marx i la resta de germans, Lídia, the Tattooed Lady.
Oh, Lydia, oh, Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the Tattooed Lady. She has eyes that men adore so, and a torso even more so. Lydia, oh, Lydia, that encyclopedia. Oh, Lydia, the queen of them all. On her back is the Battle of Waterloo. Beside it, the wreck of the Hesperus, too. And proudly above waves the red, white, and blue. You can learn a lot from Lydia. La la la, la la la. La la la, la la la. She can give you a view of the world in tattoo if you'll step up and tell her where. For a dime you can see Kankakee or Paris or Washington crossing the Delaware. La la la, la la la, la la la, la la la. Oh, Lydia, poor Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady. When her muscles start relaxing, up the hill comes Andrew Jackson. Lydia, oh, Lydia, that encyclopedia. Oh, Lydia, the champ of them all. For to bid she will do a mazurka in jazz with a view of Niagara that nobody has. And on a clear day you can see Alcatraz. You can learn a lot from Lydia. La, 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 la. La, 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 la. Come along and see Buffalo Bill with his lasso. Just a little classic by Mendel Picasso. Here is Captain Spaulding exploring the Amazon. Here's Godiva, but with her pajamas on. La, 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 la. La, 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 la. Oh, Lydia, oh, Lydia. Oh, have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady. When she stands, the world grows littler. When she sits on Hitler. Lydia, oh Lydia, that encyclopedia. Oh Lydia, the queen of them all. She once swept an admiral clear off his feet. The ships on her hips made his heart skip a beat. And now the old boy's in command of the fleet. For he went and married Lydia. I said Lydia.
He said Lydia.
I said Lydia.
We said Lydia. La, la.
3 d'octubre del 1990. El dia que el que havia estat un estat durant bastants anys, la República Democràtica Alemanya, es fusiona amb la República Federal Alemanya, tornant a fer una única nació, Alemanya. Tot això ho hem de situar quan s'acaba la Segona Guerra Mundial i Alemanya, que està ocupada, doncs s'hi constitueixen quatre zones que estan sota control militar dels aliats. Hi ha una zona que depèn de la URSS, hi ha una de Rússia, hi ha una zona que depèn de Gran Bretanya, una altra dels Estats Units i una altra de França. A les tres que depenen de les potències occidentals, el 23 de maig de 1949 s'acorda la fusió i la independència respecte de les potències de les potències invasores amb la fundació de la República Federal Alemanya, el que seria l'Alemanya de l'Oest. I la resposta ve ràpidament de la República Democràtica Alemanya dominada pels soviètics, on el 7 d'octubre de 1949 s'estableix la República Democràtica Alemanya. L'altra era la República Federal. Aquesta serà la República Democràtica Alemanya amb Wilhelm Pieck com a primer president. I, evidentment, la URSS, la Rússia, com l'avalador de totes aquestes coses. Serà el primer que el reconeixerà i darrere vindran, evidentment, tots els estats comunistes establint relacions diplomàtiques. La República Federal Alemanya no voldrà reconèixer mai aquest govern ni aquest país. La República Democràtica Alemanya, a més, estarà governada entre 1949 i 1989, que, com dèiem, serà pràcticament el moment en què es fusionaran, pel Partit Socialista Unificat d'Alemanya, resultat de la unió del Partit Socialdemòcrata que hi havia i el Partit Comunista que els russos imposen. El secretari del Comitè Central, clar, amb un partit únic, el secretari del Comitè Central era el cap de l'Estat. Hi ha un primer període entre l'any 46 i l'any 50 en la qual, bueno, la cosa va canviant, ara posen aquest, ara posen l'altre, tot consolidant el país, fins que arriba al poder a l'any 1950, com deia, Walter Ulbricht, el secretari general, que es converteix també en cap d'estat i que és un marxista reconegut i que ho serà fins a quan es mori l'any 1973. Però, entremig, abans, el 1952, Stalin sorprèn a tot el món fent pública una proposta d'unificar les dues Alemanyes, de fer-ne un territori neutral militarment i que no calia que fos socialista, que ja ho decidirien les urnes i totes aquestes, deixant obert a fer la possibilitat d'aquesta reunificació. Però la OTAN i sobretot la República Federal Alemanya, que llavors ens manava Konrad Adenauer, rebutgen la proposta. A l'Stalin aleshores diu, bueno, no voleu saber res de tot això, doncs ara jo aquí us faré el país més comunista de tots. I agafa a l'Ulbricht i li diu, vinga, va, fes el favor de col·lectivitzar l'agricultura, nacionalitzar les empreses, i vinga. I si esteu a tenir uns 5 estats federats, fora aquests estats, i crearem uns districtes. És a dir, crea un país nou absolutament comunista. Clar, la gent que viu allà i que ja havia tastat la possibilitat d'això, que havia sentit a parlar de la possibilitat d'això, es revolta, primer a Berlín, després la cosa es va escampar per tota l'Alemanya Oriental, o la República Democràtica Alemanya, que hauríem de dir, i els russos no tenen altre remei que agafar i treure els tancs perquè la gent matar uns quants centenars d'alemanys i que la gent torni a estar tranquil·leta. Però la gent ja veu que allò no tindrà sortida i comença a haver-hi fugues de gent a través de la frontera. Les fugues es van succeint fins que a l'any 1961, i en concret el dia 13 d'agost, s'acorda començar a construir el mur de Berlín, és a dir, envoltar el Berlín Oriental amb tota una muralla i reforçar la frontera del reste del país per evitar aquestes fugues. Això es mantindrà en actiu durant 28 anys. Però l'Ulbricht té molt males relacions internacionals i això fa que quan a Rússia comença a haver-hi tota la perestroika i comença a haver-hi el moviment d'una certa democratització, es qüestioni molt el lideratge de l'Ulbricht. I, per tant, es faci a l'any 1976 substituir-lo per Erich Honecker, després morirà ràpidament l'Ulbricht, no perquè el mati ningú, sinó perquè ja és gran, i el Honecker es convertirà en el cap d'estat. Però, com que el país té una crisi i està oposat a la perestroika que comença a manejar el Mikhail Gorbachev, això els comunistes no paren fins que el 1989 el fan dimitir i posen com a primer ministre, per dir-ho així, Egon Krets, que tampoc se'n sortirà, perquè 3 mesos després hi haurà la mobilització popular, la gent començarà a fugar-se, per la frontera de Txecoslovàquia i el substituiran per Manfred Gerlach, que serà el primer cap d'estat de la República Democràtica Alemanya que no és membre del Partit Socialista Unificat aquest que tenien allà. La unificació serà possible gràcies a tot aquest moviment de la perestroika del Gorbachev i a que s'obren les fronteres amb Occident desapareixent el teló de ser a l'agost de 1989. A la República Federal Alemanya governava en aquell moment el Helmut Kohl, que acabava de guanyar les eleccions, i aquest impulsa la unificació provocant la caiguda del mur de Berlín el 9 de novembre de 1989 i quedant emplaçats tots a fer unes eleccions, la República Democràtica també, a fer unes eleccions a l'any 1990. El nou Parlament que en sortirà dissoldrà la jefatura de l'Estat i totes aquestes coses, però diguem que el 1990, i en concret el 3 d'octubre d'aquell any, es dissoldrà oficialment la República Democràtica Alemanya i es fusionarà amb la República Federal Alemanya, creant un nou país anomenat simplement Alemanya. I ja que tot aquest procés ha tingut present, i és una imatge que sempre es recorda, la imatge del mur de Berlín, doncs hem buscat una cançó que sabíem que existia, que es diu The Wall, però hem trobat una versió d'una altra, que no és ben bé la famosa The Wall, del Pink Floyd, sinó que és una cançó que canta el Johnny Cash, però que també porta per títol The Wall, és a dir, el mur. Per tant, acompanyem aquest breu repàs sobre la història de la República Democràtica Alemanya, avui ja traspassada, podríem dir, amb la cançó de Johnny Cash, The Wall. Aquí la teniu.
There's a lot of strange men in cell block 10, but the strangest of them all was a friend of mine who spent his time staring at the wall, staring at the wall. In his hand was a note that his gal had wrote, and it proves that crime don't pay. Was the very same gal he robbed and stole for, naming her wedding day, naming her wedding day. As he looked at the wall so strong and tall, I could hear him softly curse. Nobody at all ever climbed that wall, but I'm gonna be the first, I'm gonna be the first. Well, a warden came by and said, son, don't try, I'd hate to see you fall, 'cause there ain't no doubt they'll carry you out if you ever touch that wall, if you ever touch that wall. Well, a year's gone by since he made his try, but I can still recall how hard he tried and the way he died, but he never made that wall, he never made that wall. There's never been a man ever shook his can, but I know a man who tried. The newspaper called it a jailbreak plan, but I know it was suicide, I know it was suicide.
A la setmana.
4 d'octubre de 1582, el dia que a la ciutat castellana d'Alba de Tormes mora Teresa de Cepeda i Ahumada, que després serà coneguda com Santa Teresa de Jesús. Era filla d'un cavaller d'origen jueu, Alfonso Sánchez de Cepeda, i que de petita, per part de la seva mare, Beatriz d'Àvila, doncs va rebre una educació cristiana, en diríem molt intensa, i que, per tant, de petita ja es va aficionar a llegir llibres de vides de sants i de llibres de poesia, i a més es va escapar diverses vegades de casa, dues o tres vegades, per anar-se'n a terra de moros, per poder ser martiritzada per la fe, Naturalment, cada vegada la tornaven a casa. La noia, vist que aquell camí no li funcionava gaire bé, doncs va decidir no fer cas a casa seva, ingressant d'amagat a l'any 1534, ingressant d'amagat, com dic, al convent carmelita d'Àvila, al convent de l'Encarnació. Allà es va sotmetre durant 4 anys a una vida de misticisme, d'espiritualitat, llegint obres místiques, especialment els exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loyola, i sotmetent-se a privacions. I això li va provocar, doncs, tenir experiències místiques, que deia ell, episodis d'èxtasi, episodis de pèrdua de consciència, etc. Ella creia que això, tot això, per això, era una cosa inspirada pel dimoni. I llavors què feia? Es mortificava més, amb la qual cosa augmentaven més els efectes i pitjor s'ho passava, fins que va conèixer, o era el seu confessor, el franciscà, que després va ser Sant Francesc de Borja, que li va treure del cap i li va dir que no, home, no, que tot allò era una cosa que li inspirava Jesús, que l'inspirava Crist, i que per tant el que havia de fer era fer-ne cas i tot això, i en tot cas, si ho creia convenient, reformar l'ordre, perquè els franciscans, que eren els de Sant Francesc de Borja aquest i pertanyia, havien fet justament la seva reforma creant els franciscans descalços. És a dir, l'ordre tenia els franciscans normals i els franciscans descalços, que practicaven una vida més pobra, més de caritat, més de pregària, més de totes aquestes coses. Amb ella la va ajudar el Pedro de Alcántara, un altre dels seus confessors, que li va dir: ves per aquí, home, sí, vinga, i tal. I tal com havien fet, la Teresa va emprendre la reforma de l'ordre del Carmel, en la qual ell havia entrat, i va tornar a donar-li pobresa, va tornar a donar-li espiritualitat, gràcies a l'ajut d'una amiga que tenia de la seva infantesa, Guiomar d'Ulloa, que li va regalar uns diners, doncs va poder construir el primer convent, i el 1562 va fundar el primer convent reformat a Àvila, en concret el convent de Sant José, on es practicava la pobresa i l'austeritat d'una manera escandalosa, i que va escandalitzar fins i tot la gent, que deia: ostres, però de què viuen aquesta gent i tot això? I van intentar que es parés, però els nobles i el bisbe que en aquell moment manava en aquella regió ho van evitar. L'ordre es basava, com dic, en la pobresa, en la fraternitat. De fet, havien de passar 2 hores al dia llegint, 2 hores al dia pregant en silenci i soles a la cel·la. Tenien, això sí, 2 hores d'esbarjo cada dia, i això, en teoria, els feia créixer, vivint l'Evangeli, no? El 1567, la Teresa, que ho havia demanat al superior general de l'Ordre del Carme, Jean-Baptiste Rossi, va rebre autorització per fundar més convents. I, per tant, es va començar a passejar per Castella, supervisant centres i creant centres a Medina del Campo, a Malagón, a Valladolid, a Toledo, a Salamanca, a Alba de Tormes, vinga, va, amb l'ajut, això sí, de Joan de la Creu i Antoni de Jesús, perquè la noia no era, diguem-ne, feminista, podríem dir-ne, entre cometes, i per tant volia crear convents tant per frares com per monges. I per tant, convents masculins i convents femenins, i els femenins ell els controlava, però els masculins és evident que no. I el Joan de la Creu i l'Antoni de Jesús, doncs, van crear el primer convent de carmelites, de frares carmelites descalços, el 1568 a Duruelo. La Teresa, doncs, com a primera autoritat de l'ordre carmelita, ho controlava tot. I, fruit del seu zel, va aparèixer un conflicte entre l'ordre i l'ordre reformada. Així com els franciscans tenien els normals i els reformats, doncs amb ella també. I el 1576, doncs, una colla de frares, homes, una colla de frares, van començar a propugnar que convents que no eren de l'ordre reformada, sinó de l'ordre normal, es convertissin en el reformat. I els normals van dir: aquí se'ns acaba el xollo, i per tant van entrar en d'això, i van aconseguir que el provincial dels carmelites descalços, diguem-ne, prohibís a la Teresa anar pels pobles, la va tancar en un convent, va frenar les noves fundacions de convents i fins i tot va promoure una acció de la Inquisició contra la Teresa de Jesús, la futura Teresa de Jesús. Però la intervenció del rei Felip II d'Espanya, revocant aquesta prohibició i tancant el procés de la Inquisició a l'any 1579, li va permetre a Teresa de Jesús tornar a començar la seva acció de crear nous convents, i en va començar a fundar, doncs, a la província de Conca, a Palència, a Burgos, a Granada. Però la noia ja era gran, i en un viatge de Burgos a Alba de Tormes, en concret la nit del 4 al 15 d'octubre de 1582, va emmalaltir i va morir al convent reformat d'Alba de Tormes. I no m'he equivocat per una vegada. He dit de la nit del 4 al 15 d'octubre de 1582. I algú diu, perdoneu, aquí falten 11 dies. Sí, hi falten, perquè justament aquella nit, la nit de la mort de Santa Teresa de Jesús, el papa Gregori XIII decretava o posava en efecte el canvi de calendari julià a calendari gregorià, que va suposar afegir 11 dies. Per això, quan més tard va ser santificada la Teresa de Jesús pel papa Gregori XV el dia 12 de març de 1662, la seva festivitat es va posar el 15 d'octubre. Per homenatjar a la Teresa de Jesús, doncs, no ho sé, ens semblava buscar una cançó que fos religiosa, no se diu amb l'esperit del programa, i aleshores vaig pensar, que havia recordat ja en diverses vegades, l'he posada en aquest programa, la cançó de l'Ovidi Molló, el seu homenatge a Teresa. Certament no és un homenatge a la Teresa de Jesús, això per descomptat. Ja veureu, si escolteu si no la coneixeu i escolteu la lletra, ja veureu que no és un homenatge a la Teresa de Jesús. Però, mira, és una Teresa i totes les Treses fan cap vuitada. Per tant, aquí us deixem un moment amb l'Ovidi Molló i el seu homenatge a Teresa.
Com un record infantesa, sempre recordaré la Teresa ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on venem i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant el vals.
5 d'octubre de l'any 1910, el dia que és derrocat el rei Manel II de Portugal, i en aquell país es proclama i s'estableix la Primera República Portuguesa. Manel II va ser el segon fill de Carles I de Portugal i que, precisament perquè era el segon fill i tenia un germà més gran que es deia Lluís Felipe de Bragança, perquè eren de la dinastia dels Bragança, precisament no va néixer amb la predisposició o amb la premonició de que havia de ser el rei de Portugal, com va acabar sent-ho. Bé, en qualsevol cas, dèiem, era el fill segon de Carles I de Portugal i que, per tant, va ser educat en la cultura. Es va dedicar sobretot a la literatura, després es va dedicar també a les matemàtiques, a la religió i tal, mentre el seu germà gran, el Lluís Felipe de Braganza, doncs el formaven, per dir-ho així, políticament. El noi, a més, el Manuel, va descobrir la cosa marinera el 1903, quan la seva mare els va agafar tots dos, els dos fills, i els va portar a fer un viatge en vaixell fins a Egipte perquè coneguessin les cultures antigues a l'any 1903. I el noi va descobrir això del mar i va dir, calla, jo em dedicaré a això. I el 1907 va iniciar la seva preparació per l'Acadèmia Naval Portuguesa. Però les coses són com són, la història fa el que fa, i a l'any següent, és a dir, el 1908, el pare Carles i el seu germà, el Lluís Felip aquest, i ell mateix, desfilen per Lisboa amb una celebració quan els republicans disparen sobre la carrossa on anaven tots tres, maten immediatament el pare, el fill gran, el Lluís Felipe, queda molt ferit i, bueno, aguanta, però al cap d'un parell d'hores mora, i en canvi amb ell només li tiren un tret al braç. No dic que sigui expressament, però són aquelles casualitats de la vida, per això dèiem abans, amb la qual cosa, sense allò que diria un castellà castí, sin comerlo ni beberlo, el Manuel es veu proclamat rei de Portugal. Ell és conscient, no té preparació política, però és conscient de que el prestigi de la casa de Bragança està fa dies que va pel pedregar, i quan entra de rei vol fa una primera acció important, fa dimitir el primer ministre João Franco i el seu govern i convoca unes eleccions lliures que, naturalment, guanyen els monàrquics, encara que ell ja veu que no té el recolzament que la monarquia és impopular entre els portuguesos, vaja. I això es demostrarà el dia 4 d'octubre de 1910, al cap d'un parell d'anys, quan s'inicia a Lisboa, justament, amb una petita revolta militar, s'inicia la Revolució Republicana, a la qual s'hi afegirà ràpidament bona part de l'exèrcit, especialment la Marina de Guerra, que des de l'estuari del Tajo i amb els seus cuirassats bombardeja el Palau Presidencial sense que ningú li planti cara. Vist això, el Manel II, que no és tonto, l'endemà, és a dir, el dia 5 d'octubre de 1910, com dèiem al començament, l'endemà ell està refugiat al Palau de Mafra, fa pública la seva abdicació i s'escapa cap a la platja d'Ericeira per agafar un vaixell i anar-se'n cap a Gibraltar amb tota la família reial. Allà, i mentre va cap allà o allà, se n'assabenta que les milícies de tota la part nord de Portugal, que tradicionalment havien sigut les que defensaven la monarquia, han acatat també la república, que mentrestant s'ha proclamat, i per tant li diu amb el del vaixell, escolta, tomba, gira cua i anem cap a Gran Bretanya, que allà el meu oncle Jordi V, que és el rei en aquest moment, ja m'acollirà. Efectivament, el rei anglès l'acull i ell està allà, s'instal·la, es casa amb una princesa alemanya i va mantenint el contacte amb Portugal, però sense presentar-se o sense demanar ser restaurat. O sigui, ell ja diu, bueno, ja ho dona per perdut, diu, ja estic tranquil i tal, i efectivament viurà a Anglaterra fins al 2 de juliol de 1932, quan mori inesperadament i, a més, sense descendència, amb la qual cosa la República Portuguesa es veu la farina plana, li han fet la farina plana i no hi ha problema. Però què ha fet la República durant tots aquests anys? Doncs, home, ha passat uns anys força turbulents, penseu que hi ha hagut la Primera Guerra Mundial, i, per tant, canviant, ara puja un, ara puja l'altre, i tot això s'acabarà a l'any 26, uns quants anys abans de la mort de Manel II, quan l'exèrcit prengui el poder. Dos anys després, l'exèrcit nomenarà el professor de Coïmbra Antonio de Oliveira Salazar com a ministre de Finances i, finalment, el 1932, els militars diuen: escolta, aquest ho fa molt bé, el fem president del Consell de Ministres i que faci. I l'Oliveira Salazar implantarà una nova forma de república, el que ell anomena un estado novo, que en el fons és un mes dels règims feixistes que s'estan establint a les portes de la Segona Guerra Mundial, és a dir, un règim autoritari amb partit únic i amb afinitats, clarament afinitats feixistes. Portugal, per tant, es posarà al camp dels feixistes encara que no intervingui a la guerra, i quan acabi la Segona Guerra Mundial els aliats intentaran que es converteixi en una república, però una república democràtica, sense aconseguir-ho. Haurem d'esperar a l'any 1961, quan la febre descolonitzadora dels països africans i dels països asiàtics porti la guerra colonial a Angola l'any 1961, com dèiem, i s'hi sumarà la guerra de Guinea-Bissau el 63 i el 1964 la guerra de Moçambic. Evidentment, els militars no ho aguanten, es queixen, el govern desautoritza i fa fora una colla de militars, sobretot el general Antonio de Spínola, i finalment els oficials joves de l'exèrcit el 25 d'abril de 1974 donaran un cop d'estat conegut com la Revolta dels Clavells, que s'imposarà en un moment delicat, quan el 1975 hi hagi un intent d'establir una dictadura de propera al comunisme, que el general Ramal Llanes tallarà d'arrel, donarà la independència a les colònies africanes, convocarà les primeres eleccions per sufragi universal que el convertiran en president i aprovarà una constitució democràtica per la República de Portugal, que venia del regnat de Manel II. I com que si parlem hem parlat de la Revolta dels Clavells a Lisboa, que dona peu a la democràcia i totes aquestes coses, doncs estem obligats. Aquí tindreu la versió que en fa la Marina Rossell del que fou l'himne dels revolucionaris portuguesos, aquella mítica cançó que va servir per donar el tret de sortir del cop d'estat de la revolució, de la Revolta dels Clavells, la Gràndola Vila Morena. Per tant, us deixem amb la Marina Rossell, Gràndola Vila Morena.
Gràndola Vila Morena, terra de fraternitat, és el poble qui governa des del fons de la ciutat. Des del fons de la ciutat.
És el poble qui governa, terra de fraternitat.
Gràndola Vila Morena. Una mica cada casa, igualtat entre nosaltres. Gràndola Vila Morena, terra de fraternitat. Terra de fraternitat.
Gràndola Vila Morena, igualtat entre nosaltres.
És el poble qui governa. Alzina, que no sé quants anys tenia, vaig jurar acompanyar-te fins que no fossis ben lliure. Fins que no fossis ben lliure.
Vaig jurar acompanyar-te. Fou a l'ombra d'una alzina.
Que no sé quants anys tenia. Mm.
6 d'octubre de 1833, el dia que a Espanya, i de manera simbòlica, el Carles Maria Isidre de Borbó és proclamat rei d'Espanya i simbòlicament coronat amb el nom de Carles V, cosa que es considera l'inici de la Primera Guerra Carlina. Qui era Carlos María Isidro de Borbón, més conegut com Don Carlos? Bé, era el segon fill de Carles IV i Maria Lluïsa de Parma i, per tant, el germà segon de Ferran VII. De fet, el Ferran VII, els seus pares i el Carles Isidre i tota la família borbònica aquesta van estar des del 1808 al 1814 vivint presoners de Napoleó. Recordeu que Napoleó havia envaït Espanya i havia posat el seu germà Josep, presoners de Napoleó, com deia, a Valençay. Quan cau Napoleó a l'any 1814, el Ferran VII, que és el gran, és proclamat rei i tornen tots a Madrid. El Carles Maria Isidre es casarà el 1816 amb la infanta de Portugal, Maria Francisca de Bragança, i es disposarà a passar la vida allò el millor que pugui, esperant el miracle, perquè el Ferran VII no té fills i no hi ha manera de que tingui fills, però el 1830, i en concret el mes de maig, quan la seva dona queda embarassada, el rei Ferran VII, que ja veu la possibilitat, publica la pragmàtica sanció, és a dir, una llei, perquè en aquell moment el que manava a l'hora de qui era rei i qui no era rei era la llei sàlica. Una llei que no permetia regnar a les dones quan no hi havia hereus mascles i, per tant, si Ferran VII moria i no tenia fills, el problema que es creava era gros. Llavors, el Ferran VII deroga la pragmàtica sanció, és a dir, deixa que la possibilitat oberta, i és una bona possibilitat perquè la seva dona, el 10 d'octubre de 1830 d'aquell any, dona, pareix, diguem-ne, la seva filla Isabel, amb la qual cosa el Carles, que si no hagués hagut aquesta nena, hagués acabat sent el rei d'Espanya quan morís Ferran VII, si moria abans que ell, clar, naturalment, queda relegat al tercer lloc i ja veu que ell no acabarà sent, no acabarà sent rei. De fet, el 1833, és a dir, 3 anys més tard, es retracta, perquè ell inicialment havia aprovat la pragmàtica sanció aquesta llei del Ferran VII, es retracta i diu que no hi està d'acord i que es queixa, i llavors el rei el desterra perquè vagi a viure als estats pontificis, és a dir, com que l'ha desobeït, el fa fora d'Espanya. I li diu que vagi cap a Cádiz i que agafi un barco. Però com que a Cádiz hi ha una epidèmia de còlera, li diu, bueno, vés a Lisboa, vale, aniré a Lisboa, vale. Però el Carles ja hi va amb una intenció. Com que està casat amb la filla del rei de Lisboa, del rei de Portugal, doncs allà retrasarà la marxa, no jurarà la fidelitat a la Isabel que ha nascut, a la filla de Ferran VII com a successora, i el Ferran VII farà un últim intent, li confiscarà tots els béns que té a Espanya i li dirà, mira, si te'n vas, et envio un barco que et vingui a recollir i et don 400.000 rals perquè puguis tenir fer una bona vida fins al dia que et mori. El Carles diu que no, i que no ho vol, i que no ho vol. I quan el 1833 mora Ferran VII, el Carles, que està, diguem-ne, tranquil·lament a Portugal, publica el manifest d'Abrantes, on es proclama rei ell, perquè diu que la llei sàlica aquella no valia, la pragmàtica sanció no valia, que valia la llei sàlica, i per tant ell és el rei, i es proclama rei com a Carles V. De fet, els militars espanyols de tota la zona de Biscaia i de tota la zona de Navarra el proclamaran el dia 6 d'octubre de 1833, el proclamaran rei d'Espanya des de la localitat de Tricio a La Rioja i declarant la guerra a la regenta, perquè la Isabel és molt petita, l'Isabel II, a la regenta que mana a Espanya. Com que a Portugal la cosa no està clara, perquè també hi ha tota una colla d'embolics, a les tropes d'Isabel, de la regent d'Isabel II, de la mare d'Isabel II, les tropes manades pel comandant general d'Extremadura envaeixen o entren a Portugal a buscar el Carles. Mentrestant, els anglesos li diuen, vine cap aquí que et traurem d'aquí i et portarem cap a Anglaterra. I sí, el carreguen dalt d'un vaixell de guerra britànic i se l'emporten a Anglaterra el 18 de juny de 1834. Però el Carles té clar que si vol guardar la vinya ha d'estar a la vinya, no? I el mes següent s'escapa de la illa, travessa França d'incògnit i entra a Espanya per la frontera de Navarra, on té molts partidaris i on crearà la seva pròpia cort i s'estarà durant tota la guerra, Primera Guerra Carlina, del 1834 al 1839, amb un episodi al mig que ara explicarem, creant la seva pròpia cort, que va canviant de lloc segons vagi la guerra, segons els exèrcits espanyols estiguin en un lloc o estiguin en un altre, Oñate, Estella, Tolosa, etc. O sigui, va canviant de lloc. I a l'estiu de 1837 decideix, Ordago la Grande, decideix allò fer la seva aposta, agafa tots els seus batallons bascos, agafa els batallons castellans navarresos i passa tot l'exèrcit per Catalunya per recollir més gent, passa tot l'exèrcit pel Maestrat per recollir més gent i arriba a les portes de Madrid plantant cara al govern de la futura Isabel II. Bueno, allà el derrota, l'Espartero, que és el que mana les forces espanyoles, doncs els derrota, no excessivament, i llavors han d'agafar les cames i tornar-se'n cap a Vitòria, on, quan arriba a Vitòria, culpa els militars de no haver fet bé la campanya, recomposa la cúpula de l'exèrcit, posant-hi el Maroto, i canvia també tota la seva cort i totes aquestes coses. Tot això porta a problemes interns de l'exèrcit que se li revolta i el Maroto negocia en secret amb els partidaris de la reina Isabel i amb l'exèrcit opositor, negocia el que acabarà sent el Convenio de Oñate, és a dir, que s'exemplifica amb aquella imatge de l'Abrazo de Vergara. El Carles V aquest veu que allò ho té perdut i el 14 de setembre de 1839 creuarà la frontera francesa donant per acabada la Primera Guerra Carlina i s'instal·larà a Bourges amb la seva dona. Allà, el 1845, intentarà una última maniobra abdicant en el seu fill Carles Lluís i que amb la intenció s'amagada de que es casi amb la Isabel II i, per tant, unificar les dues branques de la família. Una maniobra que fracassa i ell acabarà instal·lat a Itàlia amb nom fals com a Conde de Molina, on morirà el 10 de març de 1855, deixant, però, el conflicte enverinat dels carlins i l'estat espanyol. Però com que en aquest programa no intentem recordar, o no ens agrada especialment recordar això, la guerra i tal, volem donar-hi un contrapunt. I llavors jo recordava que durant la meva joventut hi va haver-hi un moment en què el Charlie Brown, va tenir moda, tanta moda que fins i tot a les cançons i a les discoteques, es ballava aquesta popular cançó, que va ser hit a tot el món, el Charlie Brown. Amb aquesta cançó ens acomiadarem el Toni Olivella, el Marc Pujol, que avui ha portat la batuta de tot això, i la Goretti Martínez, que ara es posarà a treballar, i ens emplaçarem la setmana, o us emplacem la setmana que ve, en una nova versió d'aquest 5 a la setmana. Per tant, aquí teniu els creadors de la cançó, que després va tenir moltes versions, de Coasters, amb el seu Charlie Brown. Fins la setmana vinent.
Why's everybody always picking on me?
That's him on his knees, I know that's him, yelling 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. That Charlie Brown, he's gonna get caught, just you wait and see.
Why's everybody always picking on me?
Who's always writing on the wall? In the classroom, cool and slow. Who calls the English teacher daddy-o? Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. That Charlie Brown, he's gonna get caught, just you wait and see.
Why's everybody always picking on me?
and slow. Who calls the English teacher daddy-o? Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. And that Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see.
Why's everybody always picking on me?